És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de L'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 29 de setembre, m'agradaria començar amb una mirada cap a les Terres de l'Ebre i al País Valencià. I és que les pluges d'aquest cap de setmana i d'avui dilluns estan provocant inundacions i situacions de risc a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, així com al litoral de Castelló i la província de València. Alguns municipis, com Mas de Barberans, s'han quedat també sense llum. Amb el record molt present de la Dana, que d'aquí un mes celebrarà el seu primer aniversari, Protecció Civil ha enviat diverses alertes als mòbils que es troben en aquestes zones per tal que s'evitin els desplaçaments i l'activitat a l'exterior i que ningú travessi rieres, torrents o barrancs. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat molta prudència en declaracions a Catalunya Ràdio. A més, aquest dilluns a primera hora s'han suspès les classes a totes les escoles del Montsià i el Baix Ebre i en molts municipis de la província de València. Per tant, estem davant d'un escenari de pluges torrencials que es repeteix, ja que al País Valencià ja s'han desbordat alguns barrancs i s'han negat carrers dels nuclis urbans. Concretament, s'ha desbordat el barranc de la Saleta a la comarca de l'Horta Sud, que també va ser la més afectada durant la Dana ara fa gairebé un any. Per tant, és un escenari que es repeteix, però que esperem que el que no es repeteixi sigui la mala gestió de l'emergència i el que va passar en aquella Dana, el 29 d'octubre. I que, per tant, aquesta Dana serveixi per actuar més ràpidament, de manera més coordinada i més conscient. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns 29 de setembre tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà de tortugues. I després descobrirem un nou dret a la secció Drets de Butxaca amb el jurista Jan Botí, que ens parlarà d'herències de legítimes i del dret a desheretar els descendents. Acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez. I tot això ho farem amenitzat amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però hem de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Gin. Així que, Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dilluns.
Bon dilluns, per alguns no tant, perquè veig que està remoguda la cosa. En fi, bueno, és el que té la tardor i esperem que, efectivament, que no faci el mal que va fer l'última vegada.
Exacte. Esperem que ho gestionin aviam, millor.
Aviam, sí, aviam les gestions, que aquest és el problema. Vale.
També aquí l'escala que tenim.
A l'escala. Hem viscut aquest cap de setmana la festa dels pescadors, unes 150 persones han assistit a aquesta primera diada dels pescadors, primera jornada, que s'ha realitzat aquest dissabte al Port de la Clota, amb l'objectiu de recuperar el patrimoni marítim de l'escala i reivindicar el consum de peix local. Mm-hmm. L'any passat hi havia la Fira del Peix Blau. Mm-hmm. Val, que era com l'embrió d'aquesta diada dels pescadors, però aquest any ja s'ha fet a lo gran, diguéssim, i bueno, l'objectiu és el mateix, no?
Sí, hi ha hagut molt de peix blau, no? Igualment, perquè hi ha hagut els shows cooking, tastets...
És el més fàcil de fer la sardina, no?
Exacte.
L'anxova, etcètera, no? Bueno, i aquesta jornada, com hem dit, ha comptat amb el show cooking, amb un dinar popular, cantada de veneres i visita guiada al port i a les instal·lacions, no? Més cosetes. També parlarem dels alumnes de la Politècnica de Catalunya i de Bucarest que han creat un videomapping paramètric, ojo paraula, sobre personatges mitològics en un workshop. Val? Un workshop, és que no, clar, és que aquí...
Entre el show cooking i el workshop.
Bueno, és dilluns. Celebrat al Mag Empúries. I en tot... Total, que s'ha projectat un videomapping, això, el que dèiem, no?
Un videomapping allà al Mac Empúries.
Al Mac Empúries, en una estructura que ja s'ha de crear l'any passat i, doncs, s'ha fet aquesta activitat. Més cosetes. Parlem també de la Gran Cobla, formada per més de 40 compositors i músiques, ha posat la cirereta a la temporada d'estiu. La vetllada d'aquesta cita musical, val? Amb Josep Navarro, que ha dirigit aquesta vetllada, que ha arribat a les 21a.
Sí, això va ser divendres, Divendres,
la cita de coples.
Exacte.
I més cosetes, en aquest cas l'Esports, la festa de l'Esport, que ha estat recuperada aquest divendres, amb la voluntat de reconèixer les fites anuals més destacades dels clubs i esportistes locals. La trobada ha atorgat un total de 12 distintius. Mm-hmm. S'ha inclòs dins la programació de l'Escala Dona Joc. També en vam parlar divendres,
exacte,
si ho recordeu.
Exacte, tota aquesta setmana, no?, que van estar fent
Han estat fent activitats al voltant de l'esport i, finalment, divendres va culminar amb aquesta festa de l'esport, un projecte municipal que promou la igualtat en la pràctica esportiva. Mm-hmm. Molt bé.
I el temps.
A veure, va, aviam si tenim canvi de titular, més enllà del que està passant al sud del país. Aquí tindrem inici de setmana amb temps plàcid, bueno, de fet ho estem veient, que tenim
aquí no
sol.
Plou.
Hem arrencat amb aquest sol, aviam si es manté. Alguns núvols a la tarda i continuarà la fresca a primera hora, però ja no parlem d'aquells plugims, d'aquells plugims febles. De moment la cosa
sembla que no ha de ploure,
s'estabilitza.
No?
Sí,
bueno, ja està bé. Ja està bé. Doncs gràcies, Lali, ens ho amplies al punt de la una.
Al punt de la una, ja estarem.
Cuinem idees al més calent és a l'aigüera. Drets de butxaca. El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, dona, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Jo prop, prop de bé. No podem dir el contrari, perquè bé, és un final de tardor, ai, un inici de tardor, s'està molt bé per aquí. Però va, Ona...
Exacte, som-hi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, porto un altre tema de balanç d'estiu, o de parlar de coses que han passat mediambientalment aquest estiu. Si en el primer capítol de tots vam parlar dels incendis...
Sí, exacte.
Ara parlarem de tortugues.
De tortugues, n'han nascut moltes aquest estiu,
Sí, n'han nascut, ja han hagut moltes postes, n'han nascut moltes. Ja fa estius que una de les notícies estrella de l'estiu, aquell temps que hi ha tan poques notícies als mitjans de comunicació, les tortugues agafen el seu protagonisme i com sembla, ara ja ho veurem, que sovintegen cada cop més aquestes postes, doncs es van descobrint. Hem de dir... ja per començar, que ha estat un estiu extraordinari.
O sigui, això vol dir que n'hi ha hagut més que d'altres anys.
Exacte, més de l'habitual. Sobretot aquí a la Costa Brava. Hi ha hagut un total de 4 postes.
Déu-n'hi-do, 4 postes a la Costa Brava.
Totes elles de tortuga babaua, la tortuga careta, que també en diem. Indrets com l'Escala, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Aquests 4 pobles, les 4 postes.
Aquestes, les 4 postes. Estius anteriors n'hi havien hagut a Cadaqués, a Begut, també, però casos més aïllats. No només a la Costa Brava, sinó que, segons ens deien els tècnics, en aquest cas de la Fundació Beta, que són els que van vindre a gestionar o a controlar la posta d'aquí de l'Escala, també ha estat un estiu excepcional a les Terres de l'Ebre.
Ah, allà també han post allà les també, tortugues.
Allà també han anat moltes tortuguetes, allà a les plages del Delta, a fer el seu niu. Clar, hi han hagut moltes postes. No totes elles han acabat bé.
Clar, perquè és complicat, no?, que puguin sortir les tortugues i tot aquest camí que han de fer, no?, des de la sorra fins al mar.
Exacte, és molt complicat el camí, és molt complicat el procés, és molt complicat... que arriben justament a l'estiu, que és a l'època on hi ha més ocupació a les plages.
Clar, llavors allò que estires la tovallola sobre els ous o els hi claves el parasol.
Exacte, vull dir, si vinguessin a posar ous el mes de novembre o el de febrer, segurament no tindríem aquests problemes, però els agrada la caloreta per posar els ous. Per tant, ens trobem en aquesta situació. Però bé, Ona, anem a conèixer quines són les tortugues que venen a desovar les nostres plages, primer de tot ja que són rèptils. Pertanyen en aquest grup, mira, la tortuga més abundant i emblemàtica de la Mediterrània és la tortuga careta o tortuga babaua.
Aquesta és la que ha nascut aquí.
No és una espècie exclusiva del Mare Nostrum, sinó que té una distribució, en podríem dir, prou cosmopolita, és a dir, per tots els mars o els mars càlids i temperats del món, bé sigui l'Atlàntic, l'Índic o el Pacífic. Vale. Es tracta d'una espècie vulnerable, sobretot pel que fa als impactes de les arts de pesca, trànsit d'embarcacions i la contaminació.
Estan molt afectades, doncs?
Exacte. Hem d'explicar que els arts de pesca, sobretot tant xarxes com pesca amb palangre, trànsit d'embarcacions perquè fa a les hèlices de les embarcacions i, per exemple, les grans embarcacions, bé sigui de mercaderies o de creuers, etc. Perquè, clar, la tortuga ha de sortir a respirar a la superfície en un moment dado, el que deia aquell. Aleshores, en el moment que surt a respirar a la superfície és quan és més vulnerable als impactes amb aquests objectes. No? I, finalment, tant a la contaminació, tant pel que fa als contaminants, a les substàncies contaminants, com per exemple els plàstics.
Clar, perquè se'ls enganxen, no?
Clar, elles s'alimenten, un dels seus aliments principals són les meduses.
Ui, s'assemblen molt les meduses i els plàstics.
Exacte, s'assemblen molt als plàstics. Per tant, si mengen una bossa de plàstic, tant si la trosseja, tant se li pot quedar molts plàstics a l'estómac, com passa amb moltes altres espècies de mar, com es pot liar el cap i les extremitats i impedir
que nevi, puguin nedar, no?
O fins i tot que s'alimenti, o fins i tot arribar a la mort. Parlem d'aquesta tortuga babaua, que és una tortuga gran, fins i tot de les més grans de closca dura del món mundial. Poden fer de 80 a 200 quilos.
Déu-n'hi-do, són grans,
no la pots agafar en braços, eh? No, sisplau. Una altra cosa que ja veurem i ja explicarem després és que gent que ens està escoltant, no agafeu tortugues ni manipuleu les tortugues i qualsevol animal, en principi.
En general, han de fer el seu curs.
Han de fer el seu curs, eh? Pot fer entre 70 i un metre d'envergadura. És la tortuga més gran registrada d'aquesta espècie va superar els 500 quilos de pes i els 2 metres d'envergadura.
Déu-n'hi-do, una senyora tortuga.
Una senyora tortuga, una tortugota, molt, eh? Hem d'explicar que és una espècie omnívora. Pels de l'ESO vol dir que menja pràcticament de tot.
De tot, sí.
Algues i fins i tot fanerògames marines, és a dir, la Posidònia, per exemple, o la Cimodocea. Les tortugues és una espècie bastant longeva. Podríem dir que va molt a poc, però va molt lluny.
Poden viure molts anys.
Fins a uns 60-70 anys.
Déu-n'hi-do.
O sigui, una vida que, o sigui, fins i tot gairebé comparable a la vida d'una persona, d'una persona humana. Un fet molt important relacionat amb les postes és la temperatura de la incubació dels ous.
A quina temperatura d'estar?
Doncs mira, oscil·len entre uns 26 i uns 32 graus. Vale?
Per això els agrada l'estiu.
Exacte. Però amb una cosa especial, que segons la temperatura d'incubació, les tortuguetes resultants seran mascles o femelles.
Ah, o sigui, la temperatura influeix?
Influeix.
En el gènere de la tortugueta que neixi.
Ah, exacte. La temperatura d'incubació condiciona el sexe de les futures tortugues. Una temperatura constant de 32 graus vol dir que sortiran femelles. I una temperatura de 28, o inferior a 28, vol dir que sortiran mascles. Una temperatura d'incubació de 30 graus resulta en una proporció igual entre mascles i femelles.
Llavors ens surten amb els dos sexes?
D'un niu, si poses 60 ous, 30 et sortiran mascles i 30 et sortiran
femelles. No és que una sola tortuga tingui els dos.
Exacte. No són hermafrodites. No m'ha arribat aquest punt. I tot sembla indicar que l'augment de la temperatura del mar que experimenta la Mediterrània fa canviar aquestes zones de posta i expandir-se molt més cap a la Mediterrània occidental, és a dir, cap a la Mediterrània nostra, que tradicionalment havia tingut unes aigües més fredes que no la Mediterrània oriental.
Clar, però ara el canvi climàtic, no? Està modificant.
Poden arribar a pondre més d'un centenar d'ous.
Això són molts ous.
Sí, que tenen un temps d'incubació mitjà al voltant de 80 dies. També molt important amb lo de la posta, que després ho veurem, amb lo de la temperatura, és, clar, si tots aquests ous que s'emporten o s'enduen al laboratori per fer una incubació controlada, els propis científics poden condicionar
també si són mascles o femelles.
Condicionar el sexe. Doncs, aviam, totes les tortugues marines hem de dir que són semblants en quant al comportament de nidificació. Durant la temporada de l'aparellament i el desove, la femella torna a la platja on ella mateixa va néixer.
Sí, sempre tornen allà mateix on han nascut.
Exacte, tornen allà mateix on han nascut a posar els ous. Amb un interval, a vegades tornen cada dues setmanetes aproximadament. Fan una posta.
Cada dues setmanes posen ous.
Exacte, i a les dues setmanes
centenar,
tornen.
Un centenar.
Al voltant d'un centenar.
Per tant, al llarg d'un mes poden posar 200 ous.
Sí, al llarg d'un mes poden posar molts ous.
Déu-n'hi-do.
Sí. Surt de l'aigua, puja cap a la platja, rasca la superfície de la sorra amb una marca molt peculiar que ja diu que aquí ha estat una tortuga.
Deixen rastre, eh?
Fa el forat... i posa els ous, evidentment, i després, amb la pota del darrere, que és quan mateix ha excavat els ous, els torna a tapar amb la sorra i se'n torna cap a mar.
Per tant, els deixa allà sols.
Els deixa allà sols. Depèn de les condicions, hi ha tot el procés d'incubació, però clar, és molt vulnerable tant a les condicions ambientals, ja veurem després que, per exemple, no els agrada que la sorra estigui molt humida perquè es poden desenvolupar fongs, dependrà de la temperatura, dependrà dels impactes del que hi hagi de fora, no sigui, jo que sé, per exemple, màquines que aplanen la sorra de la platja, la gent...
Clar, a l'estiu, nens jugant amb la pilota, fent castells de sorra que fan forats...
Exacte, que fan forats, etc. Normalment hem de dir que les tortugues no posen els ous just a la llongada de la platja.
Se'n van una mica més.
Se'n van una mica més apartat cap a l'interior, per trobar sorra més seca i que no els hi passin totes aquestes coses.
Bueno, ja són intel·ligents, les tortugues.
Sí, la natura és sàvia.
I tant.
Com diu aquell programa de la tele, la natura és sàvia. Per tant, a vegades, o quasi sempre, els rucs som nosaltres. Hem parlat de la tortuga babaua, però no és l'única que hi ha aquí a la Mediterrània.
Quines altres tenim?
Sinó que tenim la tortuga verda, la tortuga llaüt, que és la més gran del món.
Carai.
És la més gran del món, també viu a la Mediterrània. I les que són més rares, la tortuga de Kem, la tortuga carei i la golfina. Són les tres espècies més poc habituals.
Aquestes no és tan fàcil veure-les, no?
No és tan fàcil veure a la Mediterrània. De la tortuga llaüt, crec que fa poc se'n va veure un exemplar per aquí Cap de Creus o Colllibre, al sud de França, en va arribar una, no sé si era llançar fins i tot al port. A Catalunya hi ha un seguiment i control de les postes per part d'institucions com el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el Centre Tecnològic Beta i la Generalitat. En tot això de les tortugues hi ha un protocol.
Clar, perquè han d'estar controlades, no?
Exacte, hi ha un protocol davant del niu. El protocol recomana que en cas de trobar-se en niu s'ha de trucar al 112. Aleshores són els agents rurals qui es posen en contacte amb aquestes institucions que hem dit abans, amb el CRAM o amb el Centre Tecnològic Beta, i són ells qui fan la gestió d'aquestes postes.
I quina és aquesta gestió?
Es controla la viabilitat dels ous, és a dir, si arriben a eclosionar o no arriben a eclosionar. Es protegeix la zona de la posta i es trasllada una proporció d'ous als centres per una incubació controlada. Un cop neixen aquestes cries en cautivitat, aleshores s'alliberen les tortuguetes a mar. Hem de dir que no tots són flors i violes.
No, aquí també passa que alguns ous no deuen ser trobats, no? Algunes postes.
Exacte. Hi ha postes que no són trobades i van per la seva compte i les tortuguetes surten, si és una platja molt natural, és difícil que els ous, que algú trobi els ous, no? Posem platges, jo què sé, com les del Delta de l'Ebre, com les de la zona de la Badia de Roses, la Badia de Pals, vull dir, són platges que... hi ha algun punt que segur no trobarà, aleshores fan el curs, surten i ja està. Què passa? Que hi ha una mica de controvèrsia en aquesta intervenció humana.
Ui.
En zones on no, si la tortuga posa els ous a la platja de la Barceloneta, perquè aleshores ja sabem que no té molts números de no...
de que no arribin a mar.
De no arribin a mar, sinó ous posats en plan més naturalitzades. Clar.
Clar, què hem de fer? Hem de deixar que la tortuga faci el seu curs i els ous facin el seu curs? O hem de ser nosaltres els que
aquí està
els
el dilema. Cuidem? Aquí està el dilema. En si és absolutament necessària aquesta intervenció humana perquè la posta tiri endavant, o bé estem fent una miqueta de dues coses. Estem fent una intervenció, estem fent un negoci, perquè no oblidem que aquestes entitats són privades o concertades, en podríem dir, o també reben subvencions públiques, evidentment, i tenen la Generalitat al darrere, però reben visites guiades, fan activitats d'educació infantil... Per tant, l'altre vessant també és si s'està tornant a donar aquesta vessant de mascotisme i infantilització de la natura. Perquè al final el que t'acabes emportant és la imatge de les tortuguetes.
Clar, exacte. Camones les tortuguetes, no?
Ah, exacte, camones les tortuguetes. Per tant, és necessari aquest control. És necessari que es garanteixi la viabilitat dels nius. És necessari que els biòlegs i els tècnics estudiïn les tortugues, estudiïn les postes, fins i tot s'emportin certa proporció d'ous per la investigació, i si aquests són retornats a mar, millor que millor, evidentment, en la tasca que fan de retornar. Però, com sempre, hem de trobar la mesura justa. En unes postes o en unes tortugues, que cada cop en faran més, per culpa degut a aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar i de les condicions. I finalment, parlar una miqueta del rècord de postes a Costa Brava i al Delta de l'Ebre d'aquest estiu. En el cas de l'Escala, Platja d'Aro i l'Estartit, els ous no van arribar a bon port, en podríem dir.
Per tant, hem tingut moltes postes, però no han nascut tortuguetes.
No van néixer tortuguetes, perquè en el cas de l'Escala, per exemple, els ous els hi van traure fongs, perquè havia plogut molt les setmanes prèvies. Havíem tingut tempestes i grops les setmanes de juliol, perquè això es va trobar a finals de juliol, aquest niu. Aleshores, s'havien mullat els ous, estaven massa a prop de l'aigua de mar, també, perquè els va trobar un nano, una família que van a clavar un parasol a la platja, bàsicament, i van anar a una platja molt urbanitzada de dins del municipi. Per tant,
no tenien gaires números, aquestes
tortugues. No tenien gaires números. Els van traslladar a una platja d'Empúries, van esperar els dies pertinents per la fecundació, però arribat un dia van obrir el niu, els tècnics van obrir el niu, els biòlegs, i van veure que no eren viables. Que no eren viables. En cas de Platja d'Aro, crec que els ous directament no estaven fecundats.
Vale.
I en cas de l'Estartit era un cas similar al de l'Escala.
Per tant, tampoc van poder néixer aquestes tortugues.
Tampoc, només van poder néixer en el cas de Sant Feliu de Guíxols, que sí que van néixer una quarantena de tortuguetes.
Déu-n'hi-do, bueno, de 140, un 40%.
Un 40%. Per tant, vet aquí un gat, vet aquí una tortuga,
aquest guaita
ja se fos, però que ens quedi, com sempre, aquesta reflexió, tant sobretot del paper de la natura, d'aquestes alteracions que li fem, de els vulnerables que són els animals a tots aquests inputs que tenen pel voltant, i que malgrat tot això, la natura passa.
Exacte, la natura és sàvia, no? I tornaran a venir més tortuguetes que faran més ous.
Oi tant.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per explicar-nos tot això sobre les tortugues. Ens retrobem el proper guaito.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després del guaita d'en Sergi, anem al mundo sonoro del DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Existeix el materialisme místic? Avui fem una aproximació a aquest fenomen qüestionat amb els Famous Forgotten Artists. Approaching Mystical Materialism. Aquest és el nou tema editat al setembre del 2025. Tot entrant a la tardor.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va del bolígraf Vic. Segur que n'has tingut una a la mà. Un bolígraf Vic, d'aquests transparents amb la tapa blava, que tothom ha mastegat alguna vegada. Doncs t'explico't, el va inventar el senyor Marcel Vic, a França, als anys 50. I des d'aleshores s'han venut milers de milions arreu del món. De fet, encara avui dia és dels bolis que més es venen al món. Un invent senzill, barat i pràctic, però que ha canviat la manera d'escriure de mig planeta. I això em porta a parlar de bolígraf. Saps que per escriure aquestes píndoles que escoltes cada setmana, jo faig servir un boli Vic daurat? A vegades és platejat, però els metal·litzats, des de que els he descobert, que m'encanten fer-los servir. Segur que a tu també et passa, que tens un bolígraf preferit. I quan tens alguna cosa important a signar, no agafes qualsevol boli. No, no, t'emportes el teu boli, perquè és molt més que una eina per escriure. És el teu còmplice. I això em porta a una història que segur que has escoltat. A la pel·lícula El llop de Wall Street hi ha una escena famosa on li diuen a algú: "Ben bolígraf." I és clar, no es tracta de descriure el boli, sinó de mostrar-ne la utilitat, de fer-te adonar que el necessites, que sense ell no pots signar aquell paper. Potser és per això que, més enllà de la tinta i el plàstic, un bolígraf pot ser molt més. Un instrument senzill que et connecta amb moments importants: un examen, una firma, una carta o un pensament fugaç. Així que la propera vegada que tinguis un bolígraf a la mà, recorda-ho: no només és un tros de plàstic amb tinta, és una eina per donar forma al que penses. I qui sap, potser t'està ajudant a posar creativitat i canviar una mica la teva vida.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Cuinem idees, el Més Calent és a l'Aigüera.
Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
Molt bon dia, Ona.
Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
Vocabulari jurídic.
Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG, ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé, ben dit, no deixar aquest 25% tampoc o els meus fills, o algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs, certa controvèrsia.
Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. Hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
Correcte, som una mica més britànics, no gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. En determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin, eh? De la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat, podem reclamar aquest 25%.
Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa doncs, de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat, i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes, eh? I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu 5 causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas, també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré, perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades si hi ha mala relació no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
Correcte. Les relacions humanes generalment mai trobarem un 100%, 0%. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
Clar, com hem de fer això?
Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
A veure, quins s'han produït? Casos.
Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. Mm-hmm. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Uh-huh. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
Per tant, tenim absència de relació.
Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell
cas.
No,
estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
Correcte. Però aquesta senyora, a poc, va anar remuntant. Uh-huh. Va anar remuntant. En aquest període, la filla va anar a viure a casa de la seva mare, i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, uh-huh, si no s'hagués produït aquest fet seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
Vaja. Val? Llavors, clar.
Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla. Uh-huh. Per aquesta raó. Per una manca de relació explotable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
Correcte.
Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Uh-huh. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares, en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I, per tant, només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
Correcte, una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament, o un codicil, o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, mm-hmm, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
Clar, perquè ell després ja no hi serà.
Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Sí, uh-huh, puc fer hereva a Càritas, si vull. Però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
Clar, llavors, en aquest cas una persona jurídica.
Clar, sí, això és complicat, les coses, no? A vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament. Uh-huh. Val? És a dir,
tant,
si passen 4 anys i un dia,
ja no puc reclamar
perdut,
res.
Correcte. Uh-huh. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, uh-huh, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
Depèn de la perspectiva. Eh?
És a dir, a veure.
Si som aquells... si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, uh-huh, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quines causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar, doncs recuperarà aquell dret i, per tant, sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
Clar, perquè si tu ets fill i t'han desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
tothom s'hi posa, sí.
Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard. No sigui tard.
I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
És important fer testament i és barat fer testament.
És barat.
És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari. Uh-huh. Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
Amb els que han de rebre aquesta herència.
Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del mm-hmm. testador. Sabem quin ha de ser el traspàs.
Clar.
Qui hagi estat instituït en hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. Mm-hmm. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tota una sèrie de passos i haurem de fer tota una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. Jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, aquestes persones hauran de venir. És a dir,
qui ho accepta, qui no ho accepta.
Correcte.
Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
Lent i car.
Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
Fem testament. Aneu al notari.
Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
Gràcies a tu, Ona.
Pinto el meu cos, l'escenari, les flors de cartró. Tot el teatre es va omplint de dibuix. fugir color. Representem aquell obra que es diu escalfor. Som les actrius d'aquell joc d'amor, aquell joc d'amor.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després d'aquests drets de butxaca i d'aquest flors de cartró de la cantautora barcelonina Ariae, que és un avançament del nou EP que traurà a l'octubre, tanquem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i noves converses. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Take me back to November, what's up? Can we go back to November? Take me back to November. Hawaii.
Hawaiian shirts in the winter. Deep thoughts, and I'll take me back to November. What's up? What if Clinton fucking me over? What if who that boy is rhetorical when this shit is over? What if I'm hustling backwards? What if my accountant ain't paying my taxes, filling his pockets, and IRS show up asking me questions I couldn't answer because I was too busy trying to make classes? What if my music too weird for the masses, and I'm only known for tweets more than beats, or all my day ones turning 3/4 because of track 7? Fuck. What if I get stuck? What if I got comfortable? I gotta keep it buck 50 what? If I lost it all and ended up back in Ladera at them shitty apartments that's across from Bank of America. Damn, I would be hurting writing all of these songs because Wi-Fi wasn't working. Last year in total, I put out 2 verses, but 5 7-figure since then. Life's kind of perfect. Or is it really? But you know that Dilly really, Hilly really, Tilly silly, hold that Billy, how I'm really right. When they can't relate them, when they start to hate them, they don't drive these cars, so what's they ultimatum? Tell me, what's your November? Is it a person? Mine was the summer 06, I remember the... What if I thought the brake was the gas? What if I crashed? What if these deep thoughts was my last? Let me pull over quick and drive back to November. Take me back to November. Hawaiian shirts in the winter, cold water, yeah, take me back to November. What's up? Can we go back to November? Take me back to November. Hawaiian shirts in the winter, deep thoughts, and I'll take me back to November. What's up?
Those features where you just my November, all day. And
my November was awesome.
My November was when I was gifted this Getz and Gilbert.
My November was my brother took me to my first concert.
My November is summer 2015 when I fell in love with someone who bought
2014
my showed me
Miami
life
43rd Street. Every day was November.
Take me back. 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 Take me back.
Mind. Time travel back and help me find. Take me back, take me back. Take me back.
My November is right now.
I wrote a song about you, I want your opinion. I consider my heart rate to slow down at the ending, cause the love that I got for you has exceeded appearance. The lyrics are, matter of fact, I'ma just call you so you can hear it. If you do answer, I play it to state facts, although I already know the response you gon' say back. At that point, I'll hang up, disappear, and just stay back. And if you don't, I'll leave a voicemail with the playback.
Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.